Notícies Vespre, amb Helena Molist.
Pic de calor avui a Sabadell, on s'ha registrat temperatures de 33,3 graus i fins a un 74% d'humitat. Una de les claus per tal de combatre aquesta calor són els refugis climàtics, és a dir, espais climatitzats amb aigua arreu de la ciutat. La biblioteca Vapor Badies podria reobrir aquesta setmana i complir amb aquesta funció. En parla el tinent d'alcaldessa Eloi Cortés.
S'havia fet una reparació, havia d'arribar una peça, després es va detectar una fuita, i per tant ara el que volem veure és si el sistema aguanta la pressió d'estar refrigerant un equipament tan gran amb les temperatures que fa fora, no? Perquè aquí també hi ha una part, doncs, de si és un refugi climàtic hem de poder garantir que baixen les temperatures, i també perquè és un centre de treball i per tant els treballadors han d'estar per sota d'un llindar, no?, per poder treballar.
L'Ajuntament de Sabadell també treballa a hores d'ara per elaborar un mapa amb totes les fonts de la ciutat. En aquest informatiu, però, també parlarem de fins a 3 successos amb epicentre a la nostra comarca. Per una banda, coneixerem un grup criminal que es dedicava a assaltar empreses de logística. Per altra banda, els Mossos han detingut a Rubí 3 homes en un club de cànnabis i la Policia Nacional ha tornat a reactivar les detencions dels bojos nois. I en esports, el porter Adrián Ortolà ha renovat amb el centre d'esports. El porter ha renovat per una sola temporada després d'una molt bona temporada l'any passat. De fet, Ortolà va arribar al Sabadell al mercat d'hivern i en només mig any ha demostrat el seu talent. Tot plegat us ompliarem en la pròxima mitja hora amb la Beatriz Aguilar al control tècnic i també amb el suport dels equips d'informatius i d'esports.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Pel que fa a les carreteres, com sempre a aquesta hora, tot un clàssic. A la C58 en direcció a Barcelona, retencions, però atenció també a la C33 en direcció a Barcelona també trobem retencions. Curiosament, avui, per primer cop aquesta setmana, no hi ha retencions a la C58 amb l'enllaç amb l'AP7. Entrem en matèria. La calorada d'aquests dies donarà una treva a partir de demà. No es pot parlar d'onada de calor, però la glopada d'aire calent que ha arribat a casa nostra ha deixat moments de canícula i molta xafogor. Anar a la piscina, refugiar-se en botigues amb aire condicionat o no sortir de casa a les hores centrals del dia són part de la solució per passar millor aquest episodi de calor intensa. Els anomenats refugis climàtics, com ara els centres cívics o les biblioteques municipals, són altres opcions a tenir en compte pels veïns de Sabadell. A la xarxa d'equipaments públics disponible aquesta mateixa setmana s'hi afegirà de nou la biblioteca Vapor Badia al centre. Núria García, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena. La biblioteca Vapor Badia al carrer Tres Creus porta tancada 15 dies, un temps que ha servit per reparar l'avaria de l'aire condicionat que feia impossible que l'equipament es mantingués obert tant per als usuaris com pels treballadors, tenint en compte les altes temperatures d'aquests dies. Ara sembla, però, que la reobertura és imminent, ja que només falta fer algunes comprovacions per verificar que el sistema de refrigeració de l'edifici funciona correctament. En parla el tinent d'alcaldessa de Serveis a les Persones, Eloi Cortés.
Ja s'ha fet la reparació que, recordeu, estava pendent. Ara estem acabant de fer unes comprovacions per veure si el sistema realment ens funciona i la podem obrir, per tant, que sigui també refugi climàtic a banda que es pugui fer servir o s'han d'acabar de fer alguns ajustos.
En paral·lel, el govern municipal treballa en un projecte de renovació integral de la climatització de la biblioteca, tal com ha detallat el tinent d'alcaldessa.
Aquí la solució final és aquest projecte de renovació de tot el sistema de climatització que estem acabant d'última.
Mentre s'ha allargat la reparació, els usuaris de la Vapor Badia han estat derivats només 400 metres més enllà, a la biblioteca del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Covadonga.
La reobertura de la biblioteca Vapor Badia ha d'arribar al llarg d'aquesta mateixa setmana, coincidint amb dies de molta i molta calor a Sabadell. Tot i que les temperatures no han estat de rècord, la xafogor s'ha notat especialment durant les nits, que s'esperen que continuïn sent tropicals més dies encara. Així ho ha apuntat el meteoròleg vallesà Xavi Segura.
Per precaució amb aquesta calor, que no ha dit encara la seva última paraula avui, no hem arribat a la màxima del dia, i a partir de demà comença a baixar la temperatura, però seguirem amb un ambient molt canicular i amb nits tropicals.
Per evitar cops de calor, es recomana no sortir de casa a les hores centrals del dia, vestir roba lleugera, hidratar-se molt bé i refugiar-se en llocs climatitzats, sempre que sigui possible. Hem escoltat la previsió a Sabadell del nostre meteoròleg vallejà Xavi Segura, però el que volem fer ara és anar a parlar amb el Lluís Mi Pérez, el nostre meteoròleg de confiança, per veure si podrem dormir o no aquesta nit. Lluís Mi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Unes temperatures desbocades avui a moltes comarques, sobretot la vall del Segre. És on hem tingut la zona zero de la calor i hem arribat als 41-42 graus de màxima en alguns municipis, per exemple, del Segrià. També déu-n'hi-do a la Garrotxa, 40 graus, per exemple, a les Preses. I tot plegat amb algunes tempestes que a hores d'ara s'estan formant a l'interior de les Terres de l'Ebre, que deixen, sobretot, vent. Atenció, perquè en aquesta banda branca tindrem alguna tempesta amb ràfegues de vent destacable, més que quantitat d'aigua. També algunes tempestes al llarg del vespre i la nit es formaran a les comarques de Ponent, que acabaran afectant gran part de Lleida, el Pirineu i la Catalunya central. Remarquem, bàsicament molt de vent i poca precipitació, i a més un vent rescalfat. A prop del mar també arribarà alguna d'aquestes ventades ja de nit, a l'àrea de Barcelona, per exemple, o al Camp de Tarragona. Demà molta xafogor, punxa la temperatura a Lleida i demà poques pluges, només alguns núvols matinals. Us seguirem a la xarxa.
Deixem de parlar de la calor, que ja prou en tenim. L'Ajuntament ha presentat aquesta tarda un gruix d'actuacions per millorar l'accessibilitat als barris de Cifuentes, Can Rull i Poblenou. Els treballs duts a terme a Cifuentes i Can Rull s'emmarquen dins del pla d'accessibilitat que el març va aprovar el ple municipal. El document identifica els punts que s'han de millorar i proposa solucions per fer aquests arranjaments. Fins ara s'ha actuat en 34 quilòmetres dels 278 que hi ha previstos. Mireia Sanz, molt bona tarda.
Bona tarda, Elena. El Cifuentes s'ha actuat als trams que connecten la carretera de Terrassa amb el carrer Palestrina i el carrer Beethoven. En aquests punts s'han eliminat les barreres arquitectòniques. Actualment s'està a la fase final d'enllestint els paviments per tal que les obres s'acabin en les pròximes setmanes. A més, també s'han renovat els jocs infantils i part de l'enllumenat. A Can Rull, les feines s'han concentrat en construir dues rampes i escales. A la plaça Ròmul ja s'ha construït l'estructura que conformarà la rampa i l'escala. Als carrers de Becker i de Plauta, a dia d'avui només s'han executat les demolicions. A més, s'estan posant al dia les voreres i l'espai d'estacionament al voltant del centre cívic de Can Rull i de la plaça Antonio Machado. Finalment, a Poblenou s'han enllestit les obres de la plaça de Xavier Sanahuja amb la incorporació d'una rampa, la remodelació de les escales i la millora de la seguretat en baranes. La inversió ha estat superior als 110.000 euros.
A més, les actuacions també han permès treballar per dotar determinades àrees de joc infantils de zones pel joc inclusiu. Així, la zona de jocs de la plaça de les Illes Medes, als Marinals, inclourà aquests elements en col·laboració amb l'escola Francesc Bellapart. També es vol dotar d'espais d'aquestes característiques les àrees de jocs infantils de la plaça de Perú i del Parc Taulí. I des d'aquest dimarts, les persones més grans de 65 anys podran anar al cinema per 2 euros gràcies a una iniciativa impulsada pel govern espanyol el mes de març. Els dos cinemes sabadellencs, l'Imperial i l'Eix Macià, s'han sumat a la iniciativa que oferirà la promoció tots els dimarts. Pere Gallifa, molt bona tarda.
Bona tarda. La iniciativa costarà 10 milions d'euros arreu de l'Estat i és previst que beneficiï més de 9 milions i mig de persones. A Sabadell hi ha 41.500 persones de més de 65 anys, segons el padró de 2021. Miquel Gratacó, responsable dels dos cinemes sabadellencs, espera que hi hagi una bona afluència gràcies a aquesta mesura.
És una mica incògnita, tot i que les proves... És a dir, aquesta campanya també s'havia fet en altres comunitats, s'havia fet a Madrid, s'havia fet a Múrcia, amb un èxit relatiu. Les expectatives, evidentment, sempre són bones. Després sempre s'ha de veure què és el que passa al final i si realment la gent accepta o s'acullen aquestes promocions i ens trobem que ve més gent d'aquesta franja d'edat. Evidentment, fins que no hagi passat un temps no podem treure conclusions. Les expectatives, molt bones.
El govern espanyol pagarà la diferència entre el preu ordinari de les entrades i el reduït, que serà d'un màxim de 3 euros per entrada. L'objectiu és fer tornar les persones d'aquesta franja d'edat al cinema després d'un canvi d'hàbits des de la pandèmia.
És una tendència que no sabem exactament per quins motius, o hi poden haver diversos, que han deixat de venir al cine. No sé si és perquè no els hi arriba la informació de les estrenes, no sé si és perquè han canviat els hàbits, però en qualsevol cas el que hem notat des dels cines és que doncs, hi ha hagut una davallada d'aquesta franja d'edat d'assistència al cinema.
Els més grans de 65 anys hauran de comprar les entrades només a la taquilla i acreditar la seva edat.
I seguim parlant d'aquest col·lectiu perquè la pandèmia va posar damunt la taula la necessitat d'estrenyar els vincles entre la gent gran que viu a les residències i els seus familiars. Un repte que ha entomat Sabadell Gent Gran, la residència que depèn de l'Hospital de Sabadell, amb la creació d'una aplicació que es diu Familio i que ajuda a millorar la comunicació entre familiars i residents. Com funciona, Mireia?
Doncs ens ho hem d'imaginar com una espècie de Facebook, és a dir, hi ha un mur que serveix com a espai de comunicació. Allà les famílies hi poden posar fotografies d'allò que han fet durant el cap de setmana, de les criatures o d'altres qüestions, i també serveix perquè Sabadell Gent Gran hi pugui penjar instantànies de les activitats lúdiques que hi fa el resident. La proposta està funcionant ja i ho fa amb molt èxit, tal com ha explicat Sònia Mariscal, directora de Sabadell Gent Gran, a Ràdio Sabadell.
La veritat és que ja esperen el moment de l'activitat de Familio, que li diem, I no només per Sabadell Gent Gran i per ell, sinó que quan la família ve és una altra manera de recordar, mira, vas veure això que vam celebrar i de poder participar i compartir aquests moments, no? No només amb la família, això ja ho fan habitualment, evidentment, quan venen a veure'ls i tenen fotos al mòbil ja ho comparteixen, però és una manera de que també la persona gran ho tingui en paper, ho pugui agafar quan ells no hi siguin.
De moment, aquesta proposta no s'està quedant només en el món digital, ja que periòdicament s'imprimeix el mur per tal que els usuaris el tinguin i el puguin consultar sempre que vulguin. La idea va néixer durant la pandèmia i davant de la necessitat de millorar els canals de comunicació. Tot i això, no s'ha pogut posar en marxa fins ara perquè requeria un procés de proves i, sobretot, de garanties pel que fa a la privacitat i la política de protecció de dades. I el Familio arriba ara, que la pandèmia ja queda del tot enrere.
Nosaltres sí que donem per superada la pandèmia en els centres, i ara sí que hi podem dir, ja des de que no tenim, no?, la mascareta posada, és plena normalitat a recuperar tot allò que nosaltres fèiem abans de pandèmia, i és ser un centre obert, poder deixar participar la família en tot el que fem, en les activitats, en l'alimentació.
Mariscal ha explicat que en els últims temps han tingut algun cas Covid, però molt lleu, perquè la població de Sabadell Gent Gran està molt ben vacunada.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Ho comentàvem en titulars. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat en una operació conjunta un grup criminal que es dedicava a assaltar empreses de logística. Els agents han detingut dos dels tres integrants de la banda, tots ells veïns de Sabadell, acusats de tres delictes de robatori amb força, un de furt, un altre d'estafa i de pertinença a organització criminal. Es dona la circumstància que els tres individus, tres homes d'entre 27 i 38 anys, havien aprofitat les seves vacances a Alacant per atracar empreses de la zona.
Els atracaments van tenir lloc durant el mes de juny i entre el botí que van aconseguir hi havia 6 aparells d'aire condicionat, 21.600 preservatius i 193 parells de sandàlies de dones. Un material que va ser interceptat dins de la furgoneta que el grup feia servir en els robatoris en el moment de la detenció a Castelló del líder de la banda, quan era de camí a Sabadell. Ho explica la portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, Isabel Sánchez.
Los tres miembros del grupo criminal tenían residencia en Sabadell, siendo detenido uno de los integrantes en esa localidad. Al cabecilla del grupo criminal se le detuvo en Castellón tras haber realizado los mismos dos robos a empresas de Alicante. Y el tercero se encuentra actualmente en busca y captura.
L'organització desarticulada sempre actuava de la mateixa manera. Primer, identificava les empreses que volia assaltar i després feia servir una furgoneta de refrigeració logotipada i mascaretes per passar desapercebuts. Els membres del grup tenien antecedents per fets similars i un d'ells acabava de sortir de la presó per delictes semblants. Els dos detinguts es troben en llibertat amb mesures cautelars, mentre que el tercer home continua en cerca i captura.
Avui també és notícia.
Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra detenen a Rubí tres homes en un club de cànnabis per venda il·legal de droga. Es tracta de dos homes de 31 anys i un de 34 que han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els investigadors dels Mossos han pogut acreditar una activitat il·legal continuada a l'interior del club durant els darrers mesos. S'estima que el valor econòmic de les substàncies decomissades no és elevat, d'uns 5.000 euros. Tot i això, es tractaria d'una intervenció contra les associacions de cànnabis que promouen el consum il·lícit d'aquestes substàncies. I, per altra banda, la Policia Nacional du a terme una operació relacionada amb els bojos nois en diversos municipis de l'àrea metropolitana, entre ells Santa Perpètua de Mogoda. Barcelona, el Prat del Llobregat i Molins de Rei són les altres tres poblacions on s'està duent a terme l'operació. L'actuació estaria vinculada amb una baralla que va tenir lloc el mes de novembre del 2022 en un bar de Pamplona freqüentat per aficionats de l'Osasuna. Els ultras del Barça haurien agredit els seguidors del club pamplonès amb bats de béisbol i navalles. La Brigada d'Informació de la Policia Nacional de Pamplona hauria aconseguit identificar una quinzena d'implicats i la policia atribuiria als detinguts delictes de desordres públics, lesions, odi i pertinença a organització criminal.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El Fresh Festival presenta en poques hores l'espectacle Esgarrapant la nit. Es tracta d'un recital nascut del convenciment de la tasca que poden desenvolupar els homes si aposten per un paper més actiu en la recerca de la igualtat entre homes i dones.
El compositor Eduard Iniesta i el tenor David Alegret són els dos intèrprets de l'espectacle. Eduard Iniesta ha creat un conjunt de cançons sorgides a través de poemes de diverses dones escriptores i David Alegret és l'encarregat de donar vida a les cançons amb la seva veu. Iniesta ha explicat amb quin objectiu ha creat aquestes cançons.
Més que un homenatge, un enfatitzar poemes de poetes dones, que bueno, pel que ja sabem doncs, queden com més en l'ombra i aleshores no per la seva qualitat, sinó vull dir, realment doncs, pel fet de ser dones. Llavors creiem que els homes doncs, d'alguna manera ens hem de determinar en aquest sentit, posicionar-nos i participar d'aquest enfatitzar de la cultura ben feta i d'aquests poemes tan, tan majestuosos.
Esgarrapant la nit és un espectacle intimista que versiona poemes d'autores com Anna Dodes, Teresa Colom o Maria Mercè Marçal. Per a Iniesta, el Jardí de l'Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell és un emplaçament ideal per a aquest concert.
Són espectacles que es potencien en interiors, no? Lògicament, llocs excessivament oberts doncs, no són bons, però aquest sí, perquè és molt tancadet i és molt maco, la veritat és que m'hi agrada molt tocar allí.
Iniesta també ha explicat que el concert busca emocionar els espectadors.
Molt, molt de cara a les emocions, tot i que té moments doncs, colpidors i forts, no? Com el poema de la Mireia Calafell, que és com un poema dirigit, doncs, escrit a la mort, no? És com una venjança, doncs, prematura, però una venjança, doncs, d'aquesta mort que tots ens atrapa.
El concert Esgarrapant la nit d'Eduard Iniesta i David Alegret tindrà lloc avui a 9:45 de la nit.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
El cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo ha marcat la jornada electoral d'avui, on tots els partits han opinat sobre aquest debat. N'hi ha alguns que es veuen vencedors i d'altres que ataquen els dos candidats. A fer, diuen, un debat buit. Comencem pel PSOE. El president del govern, Pedro Sánchez, ha afirmat que està satisfet amb com va acabar aquest debat. En declaracions als mitjans a la seva arribada a la cimera de l'OTAN de Vilnius, Sánchez ha reivindicat que durant el cara a cara ell va fer balanç sobre la seva investidura i que també va oferir plans de futur. També ha acusat el líder dels populars, diu, de dir mentides.
Pues tuvimos a un señor Feijóo que ante la absoluta ausencia de proyecto político y de programa, pues lo que hizo fue bueno, pues plantear una montaña de mentiras. El uso descarnado, como hemos visto durante estos últimos años, de un terrorismo, el de ETA, que desapareció afortunadamente porque lo venció la democracia española hace 11 años.
A la mateixa línia, la candidata del PSC el 23 de juliol, Meritxell Batet, ha lamentat que el líder del PP enfangués, diu, el cara a cara amb el president del govern espanyol amb dades falses. Per la seva banda, el número 6 per Barcelona, el sabadellenc Paco Aranda, ha animat un cop més a anar tothom que anem a votar.
Si la gent pensa que és complicat anar a votar diumenge 23, encara serà més complicat tenir un vicepresident del govern com Santiago Abascal si PP i Vox sumen. Amb la qual cosa jo faria una crida molt important a la participació.
Els socialistes sabadellencs es van trobar a la seu del partit per visionar el cara a cara d'aquest dilluns al vespre. Des d'Esquerra Republicana, el cap de llista a les eleccions, Gabriel Rufián, ha defensat mantenir la taula de diàleg amb un hipotètic govern espanyol presidit pel PP. En una roda de premsa amb l'agència EFE, Rufián defensa que seria poc comprensible que ara no negociessin amb Feijóo després de 4 anys de taula de diàleg amb el govern de Pedro Sánchez.
Si seria poc democràtic, fins i tot poc entendible a nivell internacional, a nivell europeu, dir que nosaltres només negociem amb uns.
D'altra banda, i l'endemà del cara a cara entre els candidats de PSOE i PP, Rufián ha subratllat que els socialistes han de respondre si estan disposats o no a investir el líder dels populars.
Jo crec que li va trencar la cintura absolutament quan li va dir allò de si yo gano, me harás presidente, si usted gana, yo estoy dispuesto a hacerle presidente, ¿no? Para, según ellos, excluir, o según él, excluir los extremos. Crec que és una pregunta que el PSOE ha de respondre, perquè el votant del PSOE crec que ha de saber si això és possible o no és possible.
El candidat d'Esquerra ha reiterat que el preu per donar suport a una possible investidura de Sánchez serà més alt que fa 4 anys. I des de Sumar, en Comú Podem proposen crear un pla d'accions estatals per lluitar contra la calor extrema que obligui totes les empreses a condicionar els espais de treball. La candidata dels Comuns, Aina Vidal, ha posat d'exemple els treballadors del parc temàtic de Port Aventura que treballen a totes hores durant aquests dies de tanta calor. Vidal afirma que es necessiten nous decrets climàtics per fer front a aquesta situació. Sobre el debat, el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha criticat que el cara a cara només es centrés, diu, en soroll i retrets.
Ha sido un debate más propio de los años 90, un debate del bipartidismo incapaz de aprender soluciones. Y queremos decir hoy de una manera muy clara que la política es mucho mejor que esto, que hay alternativa a esta política de ruido y de reproches que hemos visto esta noche y que hay alternativa para una política que le hable a la gente, porque esta noche no se le ha hablado a la ciudadanía.
Per això, Urtasun ha assegurat que la gran perdedora ha estat la ciutadania. Des del PDeCAT, el número 21 de la llista per Barcelona, el sabadellenc Amadeu Papiol denuncia que el debat d'ahir va posar en evidència, diu, la necessitat d'un partit com el seu. Papiol també ha carregat contra els altres partits catalans.
Entre altres forces catalanes, malauradament, Esquerra Republicana només pacta amb el PSOE, amb Podemos i darrerament amb Bildu. Per un altre cantó, Junts i la CUP s'han entestat en treballar amb la irrellevància i la marginalitat política per aconseguir el bloqueig i l'activisme estèril, rebutjant parlar amb els uns i els altres en busca de punts en comú.
Per la seva banda, Abascal ha carregat contra Feijóo per oferir un pacte a Sánchez. En una piulada a les xarxes socials, Abascal assegura que la situació política és preocupant, diu, i qualifica el president del govern espanyol de narcisista. A més, diu que Feijóo va oferir-li una abstenció perquè pugui seguir governant. La piulada es va publicar després que es tanqués el bloc de pactes, on Sánchez i Feijóo es van retreure mútuament els pactes amb Vox i amb els partits independentistes. I al cap de llista del PP per Barcelona, les eleccions espanyoles, Nacho Martín Blanco ha admès que l'espanyol no està en risc a Catalunya.
A mi em pregunten aquests dies si crec que l'espanyol està en risc a Catalunya. Jo crec que caure en el tremendisme és un enorme error. L'espanyol no està en risc a Catalunya, el que està és menystingut institucionalment.
Segons ha defensat, totes les llengües de l'Estat són un patrimoni col·lectiu i ha subratllat que cal promoure l'efecte per totes elles. I des de la CUP, Mireia Vehí titlla el debat entre Sánchez i Feijóo de caduc. La diputada del Congrés i candidata dels anticapitalistes per Girona ha assegurat que va quedar demostrat que el PP i el PSOE són partits similars i ha carregat contra Sánchez per no fer, diu, cap proposta alternativa al model dels populars. A més, Vehí ha denunciat la dinàmica cap a la dreta de la política espanyola que porta, segons el seu parer, a Sumar a assemblar-se massa al PSOE. I per últim, Míriam Nogueras, candidata de Junts, denuncia l'obsessió malaltissa, diu, que Feijóo i Sánchez tenen contra Puigdemont i Catalunya. Per això Nogueras defensa que ells són l'única opció per plantar cara.
Els qui sempre hem plantat cara i els qui sempre plantarem cara som nosaltres, som els de Junts.
Tot plegat ho ha expressat en un acte a Lleida.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
Esports.
El porter Adrián Ortolà renova amb el Centre d'Esports Sabadell i defensarà la porteria arlequinada com a mínim una temporada més. Oriol Ferran, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Helena.
Ortolà es converteix així en una peça angular del projecte 23-24.
Així és, el porter, que ha signat aquesta mateixa tarda l'acord de renovació amb el Centre d'Esports, continuarà vestint la samarreta arlequinada fins l'estiu vinent. Ortolà va arribar al Sabadell el penúltim dia de mercat d'hivern, el 30 de gener, i un cop es va guanyar la titularitat, l'equip es va convertir en un dels conjunts del grup 2 de la Primera Federació que menys gols va encaixar, 13 en 15 jornades. Amb la renovació, Hortolà es converteix en una peça clau per Miquel Lladó de cara a la temporada 23-24.
No és l'única notícia d'avui en clau mercat del centre d'esports.
Sembla que no, perquè després que ahir s'anunciés el fitxatge del central Antonio Sánchez, el Sabadell continua movent-se al mercat. Segons l'ha informat el periodista Ángel García, el centre d'esports tindria molt avançada la incorporació de Fran Callejón. El migcampista de 25 anys arribaria al Sabadell procedent de Linares, on ha jugat aquesta última temporada. De confirmar-se el fitxatge, Callejón seria el quart reforç per Miquel Lladó de cara a la temporada 23-24. Avui mateix el Linares ha comunicat que Callejón no seguirà la temporada vinent a les files del club andalús.
I una última informació del primer equip del centre d'esports, perquè la Unió Esportiva Sant Andreu seria el rival al partit de presentació dels arlequinats.
Segons han informat els quadribarrats a través de la seva pàgina web, està previst que disputin el partit de presentació a la nova Creu Alta del dissabte 20 d'agost. El partit estaria supeditat al paper dels dos equips a la Copa Catalunya, ja que aquell mateix cap de setmana es disputaria la tercera ronda de la competició. Precisament, si els dos equips arriben a aquesta eliminatòria, es veurien les cares.
I encara amb el centre d'esports, perquè aquest migdia s'ha conegut el calendari del filial a la nova Lliga Elite.
El Sabadell B arrencarà la competició el cap de setmana del 16 i el 17 de setembre. L'estrena del filial que dirigeix Conrad García seria el camp del Club Futbol Lloret, mentre que el primer partit a l'Olímpia seria contra el Rubí. El centre d'esports B tancarà la Lliga a domicili contra l'ESC Granollers. Recordem que 16 equips formaran part de la nova Lliga Elite en un únic grup.
Seguim parlant de futbol. La sabadellenca Fàtima Garbi, dins de la llista definitiva del Marroc per disputar el Mundial de Futbol d'Austràlia i Nova Zelanda, que arrenca en res, 10 dies.
La davantera de l'Europa es troba entre les 23 futbolistes que el seleccionador Reinald Pedros ha convocat per la cita mundialista. Garbi va viatjar ja amb l'equip marroquí sense saber, en un principi, si formaria part de la llista definitiva. La jugadora admetia a Ràdio Sabadell que ha sigut un procés dur.
Estic molt, molt contenta d'estar aquí. Estic gaudint molt de l'experiència perquè de veritat que està sent una cosa increïble. Em sento molt afortunada d'estar vivint tot això, encara que és veritat que he passat un mes molt intens d'entrenaments.
La davantera sabadellenca de l'Europa va jugar 20 minuts al primer amistós preparatori per la Copa del Món contra Itàlia i no va disputar ni un minut al segon partit del combinat marroquí contra Suïssa. Abans de debutar al Mundial es veuran les cares ja a terres australianes amb Jamaica. Al Mundial el Marroc s'ha vist enquadrada al grup H amb Alemanya, Corea del Sud i Colòmbia. El debut serà contra les germàniques el 24 de juliol. Garbi creu que l'equip marroquí pot donar la sorpresa.
És veritat que el Marroc és el primer any que estrena un Mundial, ja que mai abans s'havien classificat. I bueno, com a sensacions, penso que és un equip que s'ha construït fort defensivament i com a bloc, i això es pot veure en els dos empats que han hagut contra Itàlia i contra Suïssa. I penso que la selecció del Marroc pot donar moltes sorpreses de cara al Mundial, igual que com va fer l'equip masculí a Qatar l'any passat.
Garbi podria convertir-se en la primera sabadellenca a jugar una Copa del Món de futbol. Fins ara només jugadores formades al centre d'esports ho havien aconseguit. És el cas, per exemple, de Marta Corredera, Vicky Lozada o Alexia Putellas.
Després de la jornada de descans, avui s'ha disputat la desena etapa del Tour de França.
Una etapa que s'ha endut el basc Pello Bilbao, que ha sigut el primer en recórrer els gairebé 177 quilòmetres entre Vulcania i Issoar, en una jornada marcada per les altes temperatures. Feia 5 anys que un ciclista espanyol no guanyava una etapa a la ronda francesa. L'últim en fer-ho va ser Omar Fraile l'any 2018. El ciclista danès Jonas Vingegaard manté un dia més el mallot groc i també la distància de 17 segons respecte a l'esloveta de Pogacar. El sabadellenc David de la Cruz ha entrat amb el gran grup a 2 minuts i 53 segons de Bilbao i es col·loca a la 37a posició de la general, això sí, a més de 41 minuts de Vingegaard. L'etapa de demà, l'onzena, serà d'un perfil més plegat a la d'avui. Arrencarà a Clermont-Ferrand i finalitzarà 180 quilòmetres més tard a Molins.
I l'atleta Sofia Santacreu, que de la Joventut Atlètica de Sabadell, ha esmicolat un rècord d'Espanya de fa 31 anys.
La barcelonina va rebaixar en gairebé 15 segons la plusmarca, als 5.000 metres marxa. L'anterior rècord estava en possessió de Maria Vasco des de l'any 1992. Santacreu ha admès a Ràdio Sabadell que no s'esperava assolir aquest registre.
Fa unes setmanes estava entrenant no gaire bé perquè he estat amb anèmia i no sabria com sortiria la carrera perquè bueno, amb l'anèmia no sabia si aguantaria els 5 quilòmetres bé, però el meu entrenador tenia clar que podria sortir bé i bueno, va ser confiant en el que ell volia que fes i bueno, seguia el ritme volta a volta i al final a l'acabar vaig veure el temps i la veritat és que no m'ho creia gaire. Però bueno, suposo que és resultat del treball que hem fet tots aquests mesos.
La marca col·loca Santacreu encara amb 17 anys com a líder mundial d'aquesta distància en categoria sub-18 i sisena espanyola sub-20 en tots els temps.
I un últim apunt fora de la ciutat, Joel Parra ha signat aquest migdia com a nou jugador del Barça de bàsquet.
L'alè procedent del Joventut de Badalona ha firmat per 4 temporades amb el club blaugrana. A les primeres paraules com a barcelonista, Parra ha assegurat que fitxar pel Barça era el pas lògic que li demanava el cos.
Merci, Oriol.
Vagi bé.
Nosaltres ho deixem aquí. Si voleu seguir informats de futbol, concretament, podeu seguir el Twitch de Ràdio Sabadell, que els estic veient des d'aquí, que encara tenen xerrameca per estona. Si voleu altres notícies, radiosabadell.fm o el nostre Twitter, Facebook i Instagram. Que vagi molt bé. Adeu!
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.